mateix volem saludar la Sara Bujalante, que és la presidenta de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya. Sara, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hem parlat en moltes ocasions amb vosaltres, som especialistes d'aquesta mena de trastorns alimentaris, tant l'anorèxia com la bulímia. Però ara, Sara, resulta que degut al confinament, vosaltres, a la vostra associació, esteu notant que s'estan rebent moltes més consultes degut al confinament. Per què està passant això, Sara?
Sí, això està passant. De fet, estem pràcticament triplicant el nombre de demandes que habitualment rebem, no? Això està passant perquè, tot i que sospitem que en realitat no ha incrementat el nombre de persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària, el que sí que ha passat és que en aquells casos on hi ha un cas, hi ha un trastorn, la sintomatologia s'ha agreujat, o sigui, tot el que és la dificultat per menjar, la necessitat de fer exercici físic, la irritabilitat, l'estat d'ànim depressiu, els conflictes amb la família, no? Tot això s'ha disparat, s'ha aguditzat, degut a la situació de confinament, no? D'estar 24 hores tancat a casa amb la família. I el que també ha afavorit és que els pares i les mares, i els germans, les parelles, la família en general, se n'adonessin d'aquesta situació, no? Perquè potser prèviament alguns casos havien pogut passar una mica desapercebuts perquè en el trastorn de la conducta alimentària això és habitual i degut a aquesta convivència forçada i interrompida s'han destapat casos.
Mm-hmm. Perquè, clar, una persona que ja patia aquest problema, doncs la família ja ho sabia, ja saben d'alguna manera com tractar la persona, però, clar, de cop i volta, qui amagava el problema, per exemple, l'anorèxia, ara no l'ha pogut amagar, ha aparegut de cop. I clar, què fas? Què fa el pare, què fa la mare, què fan els germans, no, Sara?
Exactament. Sí, això és el que ens hem trobat. Si hi ha condicions normals, quan la família se n'assabenta que hi ha un trastorn a casa, doncs se sent molt angoixat i molt confós perquè no sap què és aquest trastorn realment, què ha de fer, què no ha de fer, qui ha de demanar ajuda, com ha de ser el tractament, doncs ara s'ha incrementat encara més aquesta angoixa, aquesta confusió, perquè no podem accedir al sistema sanitari de la forma tradicional i, a més, amb tot l'estrès afegit d'aquesta situació, no? El que sí que hem de dir és que la gran majoria de centres continuen fent tractament, però de forma telemàtica.
Telemàtica. I funciona el mateix, Sara? Funciona igual o no?
Mira, en aquells casos en els que la persona ja portava un temps en tractament, la família ja també portava un temps entrenant-se, no?, per d'una manera davant del trastorn, i la persona ja estava una miqueta recuperada, està anant força bé. Ara bé, aquells casos que eren més incipients, no?, que tot just estaven en fases més inicials del tractament, o que simplement fins i tot no l'havien arribat a començar, no?, perquè estaven esperant a fer una primera visita i tal, aquests sí que s'han vist perjudicats pel confinament, perquè només en aquells casos en els que realment hi havia una gravetat física molt, molt notable, s'ha ingressat a la persona 24 hores a l'hospital, no? A la resta, a la mida que s'ha pogut, han anat a casa amb seguiment telemàtic i amb visites presencials potser puntuals, però en alguns casos sí que hem notat que potser no era suficient i per això és possible que un cop que finalitzi el confinament incrementin els números d'ingressos, ja? Perquè algunes han baixat de pes, no?
Uh-huh. Sara, l'anorèxia, si parlem de l'anorèxia, després podem comentar una mica el tema bulímic, però l'anorèxia sempre s'ha relacionat amb gent jove i sobretot amb noies. Uh-huh. És correcte? Aquest perfil és correcte o està canviant?
Mira, és correcte en quant al gènere. O sigui, de cada 10 casos, 9 són dones i un és un home. Això es manté, no? Que ho hem de tenir en compte perquè, tot i que siguin poques vegades les que afecten a homes, però també ho pateixen, que si no és més difícil detectar-los. Però bueno, vaja. En resum, de cada 10 casos, 9 són dones i un és un home. Pel que fa a l'edat, en realitat aquestes malalties les diagnostiquem en persones de totes les edats. El que sí que passa és que pràcticament sempre es desenvolupen durant l'adolescència. O sigui, l'inici és entre aproximadament els 10 i els 20 i pocs, no? I el que passa és que fins que la persona no fa un tractament especialitzat i se'n surt, doncs la malaltia sí queda, no? Si el trastorn de la conducta alimentària es cura, o sigui, et pots recuperar, però és indispensable fer un tractament.
Quan parlem d'aquesta malaltia, de l'anorèxia, estem parlant directament d'una malaltia mental?
Sí, sí, és un trastorn mental greu, i molt greu. De fet, els trastorns de la conducta alimentària tenen la taxa de mortalitat més elevada de lo que és la patologia mental. Concretament, l'anorèxia nerviosa, un 5% de les persones que pateixen anorèxia nerviosa acaben morint a causa de l'anorèxia nerviosa. O sigui que són greus i amb conseqüències doncs, que poden ser fatals, evidentment.
Serà de cara a aquests casos que hem dit, mentre està durant el confinament, a partir de dilluns, doncs, el que és Barcelona i la seva àrea metropolitana canviarà de fase, altres punts de Catalunya també estan canviant de fase, vull dir que serà tot més senzill per tots, no? Però aquestes persones que durant el confinament doncs, han descobert que hi ha algú a la família, alguna noia, algun noi que pateix anorèxia, que ja no el pot o no pot amagar, què li diries a aquests pares, a aquests familiars?
Els diria que en la mesura del possible mantinguin la calma perquè és una situació que va per llarg. Quan parlem d'un tractament d'un trastorn de la conducta alimentària estem parlant d'una mitja entre 4 i 5 anys aproximadament, o sigui que cal dosificar l'energia. Els diria que busquin un centre especialitzat en trastorns de la conducta alimentària, ja sigui públic o privat. Nosaltres a l'associació no fem tractament, però sí que els podem informar i assessorar sobre quins centres hi ha i com accedir. Sempre insistim en la necessitat que siguin centres especialitzats, que triïn un, que sigui la seva confiança, nosaltres els podem ajudar, i que col·laborin amb ells perquè és una batalla de llarg camí. O sigui, això no se soluciona en mesos o setmanes, sinó que parlem d'anys.
I els centres, la Seguretat Social, vull dir, la sanitat pública, ens ajuda, però ens ajuda fins al final o cal buscar un centre privat?
Mira, pel que fa al sistema sanitari públic, i concretament Catalunya, el que ens trobem és que tenim molt bones unitats altament especialitzades, no?, que són les que normalment se n'ocupen dels casos més greus, que necessiten un ingrés 24 hores a l'hospital o una modalitat d'hospital de dia, que implicaria, doncs, per exemple, anar de dilluns a divendres durant el dia, però a la nit tornar a casa, no?, o anar només al matí. Aquestes funcionen molt bé perquè són equips especialitzats, però a l'hora d'entrar al sistema o de, per aquells casos que no són tan greus, no, que tenen una sintomatologia més lleu o més moderada, el que ens trobem és que, primer, a vegades costa molt rebre el diagnòstic, perquè des d'atenció primària els professionals sovint no tenen ni el temps ni la formació necessària per diagnosticar, i després, quan són derivats a psiquiatres i psicòlegs dels centres de salut mental general, no, ja sigui infantil o juvenil o per adults, però que no estan especialitzats en trastorn de la conducta alimentària, el que ens trobem és que habitualment manca especialització, o sigui, molt bons professionals, però manca especialització i els hi manca temps, no, perquè et fan una visita potser una al mes i amb això no n'hi ha prou.
Efectivament. Sara, hi ha esperança? Podem donar un missatge positiu als pares i mares que ens escolten? Surten a les noies, els nois, surten d'aquesta malaltia?
Se'n surten. De fet, el 70% de les persones que tenen un trastorn de la conducta alimentària se'n surten. Per sortir-se'n necessiten un tractament especialitzat, com hem dit ja abans, necessiten que la família rebi suport i informació, perquè una família que rep suport i rep informació millora el pronòstic, no? Millora la capacitat de recuperació de la persona, i en aquest sentit les associacions els podem ajudar. I cal paciència, no? Perquè, com et deia, doncs és llarg. No? És un procés llarg.
I sobretot m'imagino que els mitjans de comunicació, la publicitat, hauria d'entonar el mea culpa, s'estan fent moltes coses, ho dic pel tema de les talles de la roba, de les models, etcètera, etcètera, però això encara ha d'anar més, encara ha de canviar més, no pot ser que veiem en la publicitat o en les desfilades de moda, veiem noies, vull dir, que pràcticament, tot, no sé quina talla fan servir, però són talles que, en fi...
És infratès, està per sota del que es considera saludable.
Efectivament, això sí que s'ha d'acabar amb això. És una lluita que va començar fa molts anys i que ha de continuar. Nosaltres ja saps que estem en aquesta lluita, al costat de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya. Gràcies, Sara. Per cert, telèfon o pàgina web per si algú vol demanar ajut?
Sí, mira, ens poden trucar al
93-454-91-09.
I la nostra pàgina web és www.acab.org.
Molt bé. I el telèfon 93-454-91-09. Sara Buhalter, gràcies. Moltes saluts, Sara.
Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.